Arriba el moment de la mobilitat sense fums. El 15 de setembre comencen les sancions a la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Informa't de les opcions de mobilitat de què disposes a zbe.barcelona o al 012. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Si ets dels que mesura la vida en cançons. Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With these pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, i vol dir que escoltant aquesta música hem arribat a Molta Comèdia, al programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dues entrevistades. Ai, entrevistes, vull dir. I tots dos són santcugatencs. Bé, diríem que són santcugatencs d'adopció, perquè un és nascut al Maresme i l'altre és nascut a Osona. Però abans... L'homilia de Molta Comèdia. Avui anem i anant. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Tres notícies recents marquen les coordenades d'aquesta homilia d'avui. La primera, saber que el grup Los Excéntricos, Marcelín, Silvestri i Zazà, catalans i francesos, residents a Valldoreix des de fa més de 30 anys, han estat guardonats amb el Premio Nacional de Circo, que atorga el Ministeri de Cultura espanyol. Si no estic equivocat, i em sembla que no, aquest grup només ha actuat una vegada a Sant Cugat. Segona notícia. Ahir va començar una nova temporada alta a Girona, amb les limitacions que suposa conviure amb la pandèmia de la Covid-19, és a dir, espectacles en directe, limitació d'assistència, espectacles que es podran veure per internet o les moltes pantalles que afortunadament disposem i restriccions en companyies estrangeres. Girona té 101.852 habitants. És clar que si li afegeixes Salt, serien 140.000. Tercera notícia. Segons les dades de la Hacienda Pública Espanyola, Sant Cugat té una renda per càpita de 57.565 euros. Està entre les 10 més altes d'Espanya i la tercera de Catalunya amb Matadepera al davant. Moltes vegades, des d'aquesta ràdio, des del Consell de Cultura, des del Consell de Ciutat, des del Diari de Sant Cugat, quan existia, o del Tot Sant Cugat, que encara aguanta, he escrit i dit que no hi ha un projecte per la projecció de la ciutat dins de l'àmbit de les arts escèniques, quan tenim un potencial, m'atreveixo a dir, equivalent a la comparació de la renda per càpita. Ja ho sabem que hi ha càpites més grans i altres més petites en el mateix lloc. Però la ciutat no és capaç de fer un festival a l'estiu, per exemple, potent, engrescador, modern, en tant de potencial artístic de santcugatencs i santcugatenques nascuts aquí o d'adopció. Ciutat de 91.000 habitants, el major percentatge d'universitaris de Catalunya, espais magnífics des del Teatre Auditori fins al claustre del monestir, comunicada esplèndidament per carretera i tren, diria metro, econòmicament potent, culturalment des de tradicional passant per clàssica, moderna i experimental activa, per què no hi ha res que ho faci conèixer? S'ho creu l'Ajuntament? No es poden cercar suports amb el potent i gran parc empresarial del territori? Sant Cugat del Vallès hauria de tenir un festival d'arts escèniques potent i divers, amb presència pròpia i forània, que estigués a l'alçada de les seves capacitats econòmiques, culturals i humanes, sobretot humanes. A l'espera de que la pandèmia es vagi convertint en un fet assimilat. Ja ho saben, des del meu agnosticisme demano que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Colliu la rosa de dia i de nit el gessamí. Ja semia en una tanca la rosa enmig del jardí. Lleument, tendrament gronxada, la rosa mor en un cim.
Estàvem escoltant una cançó que canta en Joan Manuel Serrat, com molts oients hauran comprovat, però que és una cançó basada en un poema de Josep Carner. I per què hem posat aquesta música? Els de l'Esgai els explicarem quan sigui un moment. Però hem posat aquesta música perquè tenim amb nosaltres aquí a l'estudi, i estic molt content que sigui així, en Jordi Bosch. Jordi, benvingut al programa.
Hola, molt bon dia. També estic molt content de ser aquí, de debò, poder compartir aquesta estoneta i parlar una estoneta, esclar que sí.
A veure, en Jordi Bosch està aquí perquè la seva... En fi, tothom el coneix com un gran actor, que ho és. Si mirem la llista d'obres en la que ha participat des que va començar, que consti que en Jordi Bosch va començar com molts dels actors i actrius de Catalunya, fent els Pastorets.
Oh, i tant, els Pastorets de Mataró, sí. Una gran escola de teatre, eh? Els Pastorets.
És veritat, no?
I tant, és ben veritat.
Jo he parlat amb moltíssim i
sí.
Vaig començar fent els Pastorets.
Pastorets de Mataró, una gran escola de teatre, i encara els van fent, bueno, és fantàstic. I tant, i que duri.
Bé, en Jordi està aquí perquè, a part de la seva faceta d'actor, en aquest cas es posa el barret de director i fa un... espectacle, presenta un espectacle que seria el que inicia, el que comença el Festival Nacional de Poesia de Catalunya.
Correcte.
Al Teatre Auditori el proper dimecres a les 8 de la tarda.
Correcte.
A les 20 hores, que es diu.
Això, a les 20 hores.
Jordi, explica'ns una mica què sí. És Josep Carner.
Oi, explicant Josep Carner, això també jo ho deixaria una miqueta amb els estudiosos o entesos. Vull dir, és una bèstia tan gran, un homenot, com deia l'estimat Pla, que costa molt poder-lo definir, no? Però sí que, pel que he anat veient amb tots els grans entesos del que diuen de la poesia de Carner, és que és un poeta amb majúscules, i que gràcies a ell realment el nivell de la poesia va agafar una alçada i una volada molt, 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 molt important. No en va, li van dir el príncep dels poetes i tot el que representa. És un moment per commemorar-lo, perquè és el 50 aniversari de la seva mort, i quin lloc més adient per poder fer-ho que en el Festival de Poesia, i recordar-lo una mica, clar. Sembla que té 1.400 poesies, més o menys, ja està ben dit això, imagina't. Clar, llavors, intentar, més o menys amb una horeta, poder fer un aroma, que la gent pugui dir, ostres, el ritme de Carner, les imatges de Carner, tot aquell món seu, doncs s'hauria de fer, vam dir, bueno, intentem de fer una tria, per poder donar tot aquest món, i aquesta tria l'ha fet el Roger Canadell, que és un professor catedràtic de l'Universitat Oberta de Catalunya, i amb una gran sensibilitat, vull dir, a més molt amant de la poesia i dels poetes de l'època aquesta, i ha fet una tria molt bonica que fa tot aquest repàs, des del començament fins al final, molt bonic, molt bonic.
Aleshores teniu una selecció que ha fet, una selecció de poemes que tots són de Carner, evidentment.
Sí, tot és de Carner.
És de Carner, i hi ha una sèrie de persones que en aquest cas diran els poetes,
correcte,
però també ho cantaran.
Exactament, hi haurà tres actors, que serien la Carme Fortuny, l'Emma Vilarassau i el Jordi Buixaderes, i llavors dues noies, que són dues germanes, que són la Yolanda i la Cati Sey.
Són fantàstiques.
Que són fantàstiques, exactament, molt bé. Sí, és que és veritat, són fantàstiques, perquè només amb la veu, sense cap mena d'instrument, agombullaran el que són les paraules de Carner, i trobo que els hi donen un... Té aquella cosa que és molt bonic, que no hi ha res, que tot és la veu humana, la veu parlada, la veu cantada, la veu susurrada, la veu insinuada, que ajuda a donar una miqueta l'animeta que puguin tenir tots els poemes de la paraula de Carner.
Podríem dir de totes maneres que el teatre va començar precisament amb la poesia.
I els
poemes.
Totalment d'acord.
És a dir, la poesia, que no en deien ni poesia, tan sols, no? Però el dir la paraula...
Sí,
i a partir d'aquí aquesta selecció l'heu fet pensant en una diguéssim descripció cronològica en el temps o uns temes determinats
pensant una mica en la cronologia de Carner, que veus molt bé des del començament de tant joventut, veus que passa pel noucentisme, del noucentisme evolucionant el moment de l'exil, el moment de l'exil i quan ja no torna, quan ja s'instal·la a Bèlgica, quan hi és, veus com va... I això vas veient com, tot, ja no tant les imatges, sinó que queda, el que queda d'ell, que és aquell cant a la natura, perquè totes les comparances amb els arbres, amb la natura, hi són sempre, però veus com ell va... És curiós com les imatges, tot la manera, la paraula, va agafant una... Em surt la paraula adult, va agafant una...
Com si és creixent, com si és sent gran.
Ah, exactament. Va creixent amb ell la paraula i totes les imatges, i és, ostres, van agafant una... No una duresa, perquè no la té mai, un Carner penso que és molt, molt àgil, molt... Però hi ha una densitat interna molt gran.
I una ironia, segons quins moments.
Oh, tota la ironia, i l'humanisme, saps? És curiós, però sempre té... El Carner té, penso, té una cosa... que és com si no es volgués implicar. I mira que parla de coses molt grans, però ell sempre posa, és un home, hi ha com una petita distància entre la paraula i els sentiments. Però no deixa de que quan t'arriben a tu, et toca igualment, saps? També és una mena de virtut bastant única, que dius, és curiós.
Aquesta essència del noucentisme que deies tu abans, la civilitat, no?
Ah, això mateix, sempre.
Aquest tipus de fer...
Això mateix, aquest ordre... Ah, exactament.
No deixa de dir res, però en canvi es diu d'una manera suau.
Curiosament, sí. I és molt curiós, a mesura que hem anat fent-lo i treballant i tant, sempre et queda aquesta mena, aquest ordre. Pot parlar de l'enyor... Pot parlar de Bèlgica, de com d'allò... I veus que darrere hi ha, però molt lluny... És molt curiós, molt curiós.
Tu tens una experiència bastant llarga ara ja en preparar, diguéssim, espectacles basats en un autor determinat, perquè aquí a Sant Cugat se n'han fet...
Sí.
Jo diria que com a mínim 5 o 6, ben bé.
Jo és el tercer que faig, un d'això.
El tercer que fas.
Sí, no m'agrada fer servir la paraula de direcció, perquè no és ben bé aquesta. És simplement algú que organitza una miqueta, té la idea, es posa d'acord, i és com organitzar totes les parts, la part de l'escenografia, com podem vestir això, la paraula, la part de la llum, els actors, triar els actors que amb les veus puguin anar bé, si en aquest cas seran dues noies que faran servir la veu, en altres cas... És curiós, un altre amb un instrument, l'altre amb un instrument sol. Triar una miqueta això, posar-los d'acord i que es produeixi. Saps? Penso que la funció de direcció hauria de ser una altra coseta. Però, de moment, ens quedem en aquest pla. Amb tots els grans respectes, sí, home.
De tota manera, el director també és això, no?
Sí, també.
Que hi ha, tu i tu no cal que t'ho digui, perquè n'has viscut molts, hi ha molta mena de directors i directores, vull dir,
sí, hi ha de tot.
No? Però és aquesta capacitat, a vegades, de semblar que no influeix i que, en canvi, sí que ho fa.
Sí. No? Jo saps d'allò que els hi deixo tot preparadet i que...
Però tu et quedes fora.
No, clar, i tant.
Penso que aquí està la feina del director, no?
Sí.
Estan fora, està veient, i com a conseqüència li fa veure l'actor, l'actriu, en un moment determinat una cosa que és molt difícil que des del propi actor o actriu es pugui veure.
Sempre ha d'haver-hi una mirada de fora, i en aquest cas és això, jo ajudo amb la mirada de fora, a que els companys, jo sempre els hi dic, ja per mi és un gran regal que hàgiu acceptat poder dir, en aquest cas, la paraula de Carner, com la paraula de la Maria Mercè Marçal, saps? És com que, perquè sempre és com un plus dels actors, vull dir que, per desgràcia, encara la poesia és una cosa molt residual, és una pena, que a l'any alguns a la millor ni l'hauran dit mai, i uns altres actors puguin dir, sí, jo vaig dir un dia poesia, i, home, quina pena, hauria de ser més habitual. Perquè és tan bonic la poesia, és tan necessària, tant. I és que m'agrada tant. Jo si ara em digués, bueno, a partir d'ara ja només faràs poesia, diria, bien. M'agrada molt.
De totes maneres, tu pots dir que has fet... tota la teva carrera ha sigut d'una varietat, d'una versatilitat extraordinària.
Ho he intentat, sí.
Ai, he vist coses... Me'n recordo encara d'un Zoui.
Ostres, el Zoui.
Si algú en aquest moment t'hagués vist els últims 5 anys per dir alguna cosa, doncs... aquella exigència de fer aquell monòleg a la Bet, que suposo que per tu tenia dos aspectes, no? El fet de substituir l'Anna Lizaran per una banda,
i tant,
per una situació com aquesta, doncs, tràgica,
i tant.
I després la pròpia dificultat del paper del monòleg, extraordinari.
Correcte, mira, 8 anys ja fa, 8 anys aviat. 8 anys. El gener, sí, la vam estrenar ara a finals d'octubre, 8 anyets, l'Anna encara vivia, i el gener es va morir. O sigui que farà 8 anys ja de tot plegat. Quina pena. Quan hi penso que realment la idea era, vam dir, va, jo m'hi poso, però les dues últimes setmanes l'Anna ho farà. Podrà venir al Nacional i fer el paper. I els bolos els fa ella, però jo simplement era això perquè no aturar i que pugui caminar. I no, ja no. Ella va dir, no, és que no puc. Encara recordo, jo la vaig veure el dia de l'estrena, que va venir, pobrissona. Va venir, però no es va quedar en el públic. I llavors va venir a veure l'última funció. I ja anava amb una mena de carcassa aquí, que anava com tota protegida, pobreta, que jo encara li vaig dir, va, anima't, va, anem, deixa'm, vine a sortir, saludar amb mi, que la gent pugui. I ja va dir, no. M'ho va demanar, i com que me la coneixia molt, em va mirar els ullets i em va dir, no, Jordi, gràcies, però no. Ella, hi havia alguna cosa, suposo que, bueno, en fi, que no. Però jo la il·lusió era que haver-la tret en allà i que la gent l'hagués pogut aplaudir i tal, i no va ser. I ja va ser l'última vegada que ella potser va estar en un teatre. Això era finals de... Bueno, vam estar a finals d'octubre, ens vam acabar cap a meitats de novembre o finals de novembre, ja va ser, i llavors ella ja va tenir aquella recaiguda més gran i llavors ja no se'n va sortir. Una pena molt gran. Perquè era aquesta la idea, que ella... i recuperés una altra vegada,
sí.
I que la tornés a fer, perquè ella va arribar a fer uns assajos generals, és que es va, pac, va ser molt curiós, vull dir, ai, quina història tan trista.
Bé, podríem estar parlant de moltíssimes coses com aquestes, perquè
sí,
amb aquesta carrera llarga que dic que tens, Jordi
sí.
Bosch, doncs que passa des de Eduardo de Filippo,
oi, sí.
Extraordinari, amb una força terrible, no? Una força del teatre italià,
sí.
Aquesta aquesta comèdia, alta comèdia també, eh?
Oh,
sí, una cosa. Tornem a la, poesia.
El nostre Carné,
la poesia, sí, perquè, bueno, podríem estar parlant de tantes coses que, se'ns acabaria el temps i no...
Tens tota la raó, i tant, i tant, no, i tant.
Per tant, he d'emplaçar una altra vegada.
Home, i tant.
He de dir que... Bé, en qualsevol cas, el Carné, aquesta commemoració d'aquests 50 anys de la seva mort, vull dir que és un homenatge, doncs, volgut i degut, segurament. Tu què creus, en Carné, si haguéssim de fer una comparació...
Sí.
Tu creus que t'agrada la poesia? Haguéssim de fer una comparació... Hi hauria algun poeta, a partir de la seva mateixa època, no?, que estigués amb la línia de Carné? O aquesta línia de Carné, amb ell, es va acabar?
No ho sé. I ara aquí és allò que m'atreviria a dir una miqueta de nas el que em dona, però suposo que els entesos ens ho dirien millor, eh? I segur. Clar, a mi em ve el cap el Riba. No, el Riba, per aquesta cosa, evidentment, clar, em diria, home, clar, noucentisme, diries Riba Carné, i el diuen, i l'altre és Foix, passa que Foix agafa una altra línia, evidentment, més diferent. Potser Riba és el que el podríem posar una miqueta al seu lloc, però aquesta capacitat lírica que té el Carné, diria que no la té tant el Riba, i ho dic amb la boca petita i em sabria greu de dir, escolta, noi, si no, que digui alguna cosa que no toca.
És el teu pensament.
És una miqueta la meva sensació del que he pogut llegir de Riba. Jo trobo que el Carné té una cosa tan lírica, té una cosa tan bo, que se'n va molt més enllà. Toca el que són les ànimes concretes de lo que és la poesia, no? Però, torno a dir, penso que això jo ho deixaria una miqueta en els entesos.
Abans comentaves que dintre de la presentació de l'espectacle diuen els actors, i a la vegada hi ha intervenció musical. Es barreja en algun moment?
Sí, pràcticament en tota l'estona estan barrejats. Sí. Van acompanyant la veu amb la melodia. Llavors tenen alguns moments, evidentment, que fan elles els seus speech soletes, però acompanyen molt en els poemes. Sí, acompanyen moltíssim.
Durant els assajos que heu fet, hi ha hagut algun tipus de canvi especialment remarcable o la línia inicial que tu vas introduir ha continuat exactament igual?
No, ha continuat bastant igual. Les petites variacions són a vegades que potser precisament la veu que acompanya el poema hem dit, home, potser aquesta... no és ben bé l'estil que demana, ha de ser una altra cosa, perquè clar, amb això s'ha d'anar com molt en compte, perquè la paraula ha de ser el protagonista, la paraula. Llavors qualsevol cosa que pugui destorbar la paraula no interessa, saps? Per exemple, per ser concret, està dient un poema i elles faran un so per darrere, una melodia, si aquesta melodia distreu de tal manera que no saps el que t'estan dient, no ho hem aconseguit. M'explico? Llavors s'ha de trobar sempre aquest equilibri que la protagonista és la paraula, llavors en segona línia ens vindria la veu. I llavors això, el que t'arriba a l'orella, que tota la informació de Carné t'arribi neta i t'arribi ajudada per dir, ai, doncs mira, sí, li dona... l'acompanya, li dona un color, sembla com que està bé, però que mai ens pugui distreure i passi, ja tindran elles el seu moment per poder fer el seu speech musical, saps?
Hi ha una cosa molt important, penso jo, en poesia, i tampoc sóc un expert, ni molt menys, i és precisament, a vegades, la sensació de que hi ha una música, i no parlo de cantar, sinó senzillament dir,
correcte,
que hi ha una música incorporada, i a vegades l'audició, entendre o no entendre les paraules, està lligat precisament amb aquesta música. O sigui, que millor llegint-ho,
correcte,
llegint-ho, sense dir-ho en veu alta, no derivaria segons quin tipus de cadència,
exacte,
i en canvi, quan ho sents...
Dius, ah, mira, ha sortit això mateix. Correcte, correcte. No, clar, si vas a favor de la partitura que el poeta ha intentat fer, doncs, Perquè, clar, en el fons la poesia no deixa, està pensada per ser dita en veu alta.
Sí.
És la història de la poesia. Evidentment que hi ha una cosa íntima que quan tu la llegeixes produeix allò i pots tornar a repetir-la i pots tornar aquell trosset, tires enrere, això, clar. Però quan l'escoltes en veu alta, el poder de la paraula, brum, t'arriba d'una manera com molt diferent. I penso que Carné té aquesta força, també té la força, que imatges que la millor jo demanaria que la gent confiï i que es deixi anar, perquè a vegades imatges que dius són molt boniques, no sé si l'acabo d'entendre, però és igual. Sempre queda, sempre deixa alguna coseta, alguna cua, sempre hi ha alguna cosa. I ja, suposo que ja n'era conscient el Carné, de que no feia a vegades poemes de que mantinguessin a la primera. No, allà sota. Sí. Però és tan elevat, tan bonic les paraules que queden cosetes, saps? Queden cosetes. Està molt bé.
No, però aquest arribar-te amb aquesta cadència, amb aquesta musicalitat, sí, doncs fa això que dius tu, que encara que no entenguis en aquell moment totes les paraules exactament,
exacte,
en canvi, en el seu conjunt sí que t'arriba, sí que ho sents.
Correcte. Sí.
És molt interessant, penso, el que tu apuntaves, això de que, i aquest fet de que, bueno, el fet de que tinguis a l'escenari els actors i els actius que tens.
Sí, la veu de Boixaderes, i és que, bueno, és que és un actor i un amic que el trobo, per mi és molt gran.
Una potència.
El Jordi és molt gran com a actor i com a amic, és una persona, uf, me l'estimo molt. Lema, què cal dir?
Què no, digues el que vulguis, no. Jo no entraré aquí.
Molt bé,
Lema té una intensitat
com molt única per transmetre emoció que és impagable, vull dir, mare de Déu. I llavors la Carme Fortuny, a mi m'agrada que de tant en... M'agrada no recuperar, sinó de dir, tenim encara, per sort, veus grans. I ahir, llavors, agafem-les perquè tenen una calidesa, la veu gran, que no té la veu jove, ni la té... Té úniques. I a vegades ella, com pot llegir algun poema ja de l'edat adulta de Carné, de l'edat més madura, vull dir, segur que li dona un pòsit que no pot donar la veu, la veu més jove, no? I penso que és interessant i és bonic. I llavors, com la Carme ja... També tenim història llarga junts i, bueno, amb la Carme encara està amb ganes de fer-ho, perquè, clar, també trobes que ja t'agradaria, per edat, agafar-ne altres, però et diuen no, jo ja no, i es van com mig retirant, saps? I és una pena. Tots els que els puguem estirar, benvinguts siguin.
I tant.
Que és fantàstic.
Ha d'haver-hi, doncs, en teatre, per exemple, molts papers, en cinema, ja està passant.
Sí.
Hi ha moltes pel·lícules que estan fetes per gent molt gran, dirigides a públic molt gran.
Exacte. Sí, sí, sí. Sí.
Cosa que fa 25 anys, doncs, no era tan normal.
Però
en aquest moment sí. Hi ha un aspecte també que m'agradaria comentar, i és que la selecció, tu has dit abans que tenies una persona que l'ha dirigit, un professor de la universitat, que ho ha escollit, però suposo que va escollir un nombre determinat i d'aquest nombre determinat es van escollir a la vegada una segona període.
Exactament. Segona. Ell va fer una primera tria, que hi havia potser uns de 40-50 poemes, i d'aquests 50 poemes ens n'hem hagut de quedar... Clar, és una pena perquè has de desestimar i ens quedem, em sembla que són uns 30-32 poemes, més o menys. Sí, 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 has d'anar fent criba, perquè, clar, això ha de durar una horeta i a vegades, no sé si està en 55, una hora i cinc, depèn, ho acabarem de medir el dia abans i tal. Més no pot ser, perquè si no també hi ha una cosa que la concentració de la paraula, per molt ben donada que estigui, hi ha un moment que... el no haver-hi res de moviment, sinó simplement és la paraula i la paraula, també té el seu temps, que l'orella i l'atenció de la gent també s'ha de tenir en compte.
Perquè l'escena com a tal, l'heu vestida d'alguna manera? O...
No, és simplement, és el que dic, el protagonista és la paraula i la paraula va volant per allà, va volant, i prou, no hi ha res més, no. No, perquè el que no pot ser és distreure. Jo penso que un poema no es pot distreure ni amb moviment, ni amb grans interpretacions, perquè llavors se'n va. Se'n va, la gent es queda amb una altra cosa. Vull dir, en canvi, és quan realment sents, diu la paraula i que vol, i amb la màxima profunditat possible i amb el màxim enteniment, és quan arriben a l'espectador, és quan la poesia, penso jo, que fa un uf.
Sí, sí, tinc moltes ganes de veure aquest dimecres vinent aquesta entrada, aquesta mostra de la poesia de Carné, perquè ja com a poesia només en marxa d'això ja segur que ha de ser molt interessant. Sí. I molt. Jordi, com tenim el panorama, parlant d'una altra cosa, com tenim el panorama doncs, del teatre en aquest moment? Per vosaltres, per tu.
A veure si arrenca, si arrenquem d'una punyetera vegada, mai també hem dit. Hi ha moltes ganes, totes les produccions, tots els teatres, evidentment, tenen moltes ganes d'arrenca, ho tenen tot preparat, i han començat ja.
Va començar la Villarroel,
abans d'ahir, exactament, em sembla que el Goya també ha començat, sí. El Condal també ha començat. Bueno, estem preparant.
El Teatre Nacional.
També, exactament. Sí, sí. El llibre em sembla que també. Tots estan arrencant. I això és un lloc molt segur. Perquè, escolta, les mesures són espectaculars. Però espectaculars. O sigui que la gent, més seguretat que hi ha dins del teatre, em sembla que en lloc més, Vull dir que no, i llavors només han de ser seure en una cadira i no han de fer res més. Vull dir que ningú s'espanti.
Que
hi ha una distància, que no. No hi ha problema de res, no. O sigui que tornem-hi una altra vegada, perquè... I... Com ens n'hem adonat, que el necessitem, quan no el teníem?
I tant.
Curiós, la gent, de cop tothom se n'ha adonat de que... Bueno, són aquelles coses que vol dir que forma part de nosaltres, d'alguna manera, que el tenim, internament, i quan t'ho tallen, dius, trobo a faltar alguna cosa, sí, perquè va lligat amb una cosa de l'animeta, és una cosa que ens ajuda, ens fa bé.
Hi ha una cosa indiscutible, i és que vosaltres esteu fent un tipus d'activitat que si no feu aquesta activitat no en podeu fer cap més.
Ah, no.
No tens el teletreball.
No, exactament. No tenim la imatge, això sí, pots fer imatge, però el que és el teatre en viu, no, clar. Si no es fa en viu, no serveix de res.
Bueno, jo sé que, de totes maneres, que teniu alguna cosa a punt, i si és possible, i seria el mes de febrer...
A nosaltres, per estrenar un nou. Sí, no el mes de febrer, el mes de novembre.
El mes de novembre?
Sí, si tot va bé, cap al 10-12 de novembre, em sembla que està prevista l'estrena a la Villarroel, farem La Cabra, o Qui és Sílvia, de l'Eduard
Albi.
Sí, l'estem preparant ara per deixar-la preparadeta, esperem que hi puguem arribar, no ens diguin no, ens quedem a casa. Si tot va bé, l'estrenarem a la Villarroel, ja et dic, cap entre el 10-15, em sembla que les primeres prèvies em sembla que són el 7 o el 8 de novembre.
Tu faràs el personatge que feia en Josep Maria Pou.
Correcte, exactament. També hi ha l'Emma, que fa la meva senyora, mai també hem dit, i també és la senyora. Llavors hi ha el Jordi Martínez i el nostre fill, que és el Roger Vila. Sí.
Tenim a punt La Cabra, Déu de l'Albi, pel mes de novembre, suposant que no passi cap cosa especial, esperem que no. Tenint en compte una cosa que comentàvem la setmana passada precisament aquí, perquè es presentava un espectacle de sonets de Shakespeare, i és que, clar, a l'època de Shakespeare doncs els hi tancaven el teatre cada 2x3.
I tant.
I, en canvi, el teatre ha continuat funcionant i continuant existint, com deies tu molt bé fa un moment, hem trobat a faltar alguna cosa viva d'elles és aquesta.
Sí. El Venus i Adonis el va fer el Shakespeare amb un gran confinament.
Exacte.
I tancat a casa va fer el Venus i Adonis i es va convertir en un best-seller de l'època.
Exacte. I és així.
Sí. I tant.
Per tant, vol dir que esperem que la cosa continuï, esperem que la cosa no... en fi, com deies tu molt bé també, el lloc o l'espai és un espai que és, si es fa bé, és segur. I com a conseqüència, en aquest sentit, no hauria d'haver-hi cap problema en continuar.
No n'hi ha ni un, seguríssim.
Jordi Bosch, moltes gràcies per haver vingut.
Home, gràcies a tu per convidar-me i ser aquí i compartir aquesta estoneta.
I et dic que t'emplaço per una altra vegada perquè segur que podíem començar a parlar molt llargament de tota una carrera i del teatre, sí, del que suposa i el que és.
I tant.
Doncs moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Una propera.
Thank you. clou les parpelles en ton llit i que la somnicia. Mentre l'angoixa de l'oblí canto per tu la idia. Que fins la mort de molta rita acabi en melodia. O si aquell llit meravellà que tu ben cor sabia fos a punt d'alba atormentat com jo de gelosia i com un núvol encantat no et deixés veure el dia. Car filla fosca del matí arreu em facis via. Veuràs penar, veuràs llenguir, no hi daràs magia. Ets fet a plaure i a fugir, que és ser fidel mostia. Si el pobre cor sense recés que de finestra espia, si el pobre cor oxipogués amb una melodia, si l'amor meu en matxinés encara t'amaria. Qui t'ha cantat el villancer no és un lleut i mia, no és el puro violiner ni la viola pia, és un amic...
Estàvem escoltant una cançó interpretada per Guillermina Mota, també a partir de poemes de Josep Carner, aquest espectacle que es presentarà al Teatre Auditori el dimecres vinent, dirigit per Jordi Bosch, però... Tenim, suposo que sí, a l'altra banda del telèfon, en Jordi Lara. Jordi, bon dia.
Bon dia, Eduard.
I per què el tenim aquí, en Jordi Lara, que abans de qualsevol cosa el vull felicitar perquè li han concedit el premi a la crítica a la seva obra Sis nits d'agost. Felicitats, Jordi.
Moltes gràcies, Eduard. Moltes gràcies.
Suposo que un premi, suposo que un premi sempre va bé.
Sí, sempre va bé, perquè sobretot... El que fa és mantenir el llibre, diguem-ne, no, d'alguna manera viu en aquests temps que vivim, que tot ha de ser la novetat i els llibres, diguem-ne, es publiquen i es moren tan ràpid, no, deixen d'estar en boca de la gent tan ràpidament, doncs un premi fa que més no s'allargui una miqueta aquesta presència del llibre, no, a la palestra informativa.
Jo penso que és molt interessant perquè aquesta descripció, aquest intent d'aproximació que fas als motius o les raons de la mort d'en Lluís Maria Xirinacs té una gran profunditat, penso, i a més que supera la pròpia personalitat de Xirinacs.
Aquesta és una mica la meva voluntat, que no parlar estrictament de Xirinacs, sinó parlar del que ell ens, d'alguna manera, ens plantejava amb aquesta mort, no? Que és el fet que nosaltres som amos de la nostra mort i que, per tant, podem decidir com volem morir-nos, on volem morir-nos, no? segons com, a marge de les fatalitats de la vida, òbviament, no? I això és una cosa que a poc la nostra societat s'haurà d'anar plantejant, perquè el tema de l'eutanàsia és un tema que està pendent de legislar, però que ja no podem ajornar més, i per tant és una decisió fonamental en la vida, justament a parlar de la fi de la vida, no? I això el Xirinacs ens va llançar un missatge amb la seva mort, i una mica és el que el llibre, més enllà de Xirinacs, vol explicar, no? Vol que el lector, les lectores, llegint el llibre, doncs també ens fem aquestes preguntes a propòsit de com volem morir, no?
Molt bé, de totes maneres, avui volia parlar amb tu i volia tenir-te aquí al programa Molta Comèdia perquè comença el 20è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat la setmana vinent. És a dir, avui, aquesta setmana hi ha hagut un acte, hi ha hagut a l'Ateneu un acte, però de fet comença el diumenge de forma regular i dins d'aquesta programació del Festival Nacional hi ha una novetat que està, suposo, bastant, molt dictada per la situació de la Covid-19 i són aquestes càpsules que tu has preparat. Explica'ns una mica de què es tracta, Jordi.
Clar, com sabeu, la presencialitat doncs té una colla d'impediments o de normes a vegades i per tant no és que s'hagi d'anar. Afortunadament podem comptar amb actes presencials, però també podem aprofitar per difondre la poesia a través d'altres mitjans. I un d'ells, naturalment, és l'online i és el món audiovisual. I aleshores el que hem fet ha sigut amb l'equip que ha portat el tema del festival, tirar endavant unes càpsules audiovisuals, com una mena com de videoclips poètics, en els quals apareixen poetes recitant els seus poemes, no? I això, que podia ser una cosa que d'alguna manera fos com una mena com de resignació al fet de no poder-ho fer en directe i en viu, doncs ho hem intentat convertir en una virtut, no? Allò de... I aleshores hem intentat fer unes peces videopoètiques que fossin molt atractives i que poguessin, diguem-ne, això, agradar a gent molt diversa, no? I sobretot a la gent jove, que són les generacions joves, ja han pujat molt en el món audiovisual, són gent que saben molt bé llegir el llenguatge audiovisual i en aquest sentit també és una forma d'apropar-se a la gent jove, no?
Bueno, això ve que seran unes càpsules que es passaran a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Cugat, que comencen el dimarts 13 amb autors santcugatencs, però que n'hi ha un munt.
Sí, sí, no sé si una quinzena o 20, potser, ara no recordo quantes n'hi ha, però n'hi ha moltes, perquè hi ha, naturalment s'ha fet càpsules amb els autors santcugatencs, però també amb autors diversos d'arreu dels països catalans. O sigui que sí, sí, cada dia s'arrencarà amb aquesta primera tongada de càpsules, no?, que la gent podrà veure al canal de YouTube. Són unes càpsules que duren uns 2 minuts, 3, són molt breus. És per fer un tast, ben bé per obrir la gana i fer el següent pas, que és llegir aquell poeta, no? I aleshores, a partir del dimecres, em sembla que serà, no, que cada dia hi hauria, a les 8 de la tarda, es penjaria un clip nou durant els dies que duria el festival, no? Un clip nou d'un poeta.
I aquests clips estan gravats tots al mateix espai? O sigui, l'escenari, diguem-ne, és el mateix?
Estan tots gravats al claustre de Sant Cugat, que és un espai, com sabeu, increïble, i l'hem tonejat una miqueta, amb una mica d'escenografia, i vam posar-hi un llit així antic, de ferro, una mica per significar aquest espai on neix la poesia, que és l'espai del somni, no? El llit, els poetes saben molt bé que a vegades et ve aquell primer vers donat pels déus, no?, quan estàs al llit. I aleshores hem posat un llit en el qual, doncs, hi ha poetes que s'hi asseuen, hi ha que s'hi aspiren, no? Hi ha que s'hi recolzen. I també un element icònic i oníric, sobretot, no?, que faci referència a aquest somni, que són dues zebres gairebé tamany natural, de fet, a tamany natural, que veureu allà al claustre del monestir, que és meravellós. I està tot gravat al claustre del monestir amb aquests elements, tant a l'exterior del que és el claustre, no?, com sota les voltes, com també a la sala capitular, excepte una de les càpsules que vam gravar amb el poeta Francesc Parcerisas, i ho vam gravar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que també és aquí a Sant Cugat, com sabeu.
Sí, sí, sí. Jo veig aquí aquesta varietat d'autors, perquè hi ha Àngels Gregori, però a vegades també aquesta novetat, aquesta Juana Dolores Romero, que és en aquest moment potser la poeta més demanada, més escoltada.
Bueno, la Juana Dolores és una persona que és un fenomen de Twitter, diguem-ne, no? Mm-hmm. És un fenomen de Twitter. I, per tant, per la molta gent jove, doncs, com que te fa molt soroll a Twitter, doncs és molt seguida, diguem-ne. Però, naturalment, tenim poetes amb una trajectòria sòlida i molt llarga.
I tant. Bé, hi ha aquest Josep Vallverdú, un Josep Pedrals, que ja és una persona que fa molt de temps que va portar molt la poesia, doncs, a tot arreu, no? I també l'últim guanyador del Premi de Poesia Gabriel Ferreter, l'Andreu Gomila.
Sí, exacte, sí. Sí, el guanyador del Premi Gabriel Ferreter també el tenim al claustre recitant part dels poemes d'aquest llibre guanyador, no? Per tant, és en aquest sentit... I a més, el que és interessant d'explicar és que anirem publicant aquestes càpsules de dos o tres minuts, que, com deia, són ben bé per obrir la gana, però després amb cada poeta s'ha gravat gairebé un quart d'hora o 20 minuts de poemes, de tal manera que les persones que vulguin més, doncs en tindran més. És a dir, que primer es fa aquest llançament d'aquestes càpsules breus, no? Però s'han gravat un quart d'hora, 20 minuts de poesia amb cada poeta.
O sigui, a la mateixa pàgina de YouTube pots continuar escoltant el poeta si t'interessa.
Em sembla que sí. No sé si... Suposo que ja estaran llestes aquests rodatges més extensos, però sí, els tenim i s'hi està treballant.
Uh-huh. Bueno, jo penso que és una experiència nova i, tal com deies tu, possiblement hi ha un segment determinat de gent que li pot interessar molt precisament perquè és a través del vídeo, no? Però efectivament jo sempre em xoca, no, el fet d'aquest la poesia com a paraula viva, com a paraula present, no? I hem d'acomodar-nos a la situació, no, Jordi?
Sí, sí, clar. El que passa és que ens hi podem acomodar o podem convertir-la en una oportunitat, no? I una mica el que hem volgut és convertir-la en una oportunitat, no? El fet de no poder-ho fer presencial, doncs fem-ho en vídeo, però fem-ho sense resignar-nos, fem-ho amb tots els actius i amb una actitud creativa, no? I jo penso que a més, això fins i tot podria ser com l'inici d'una branca del Festival de Poesia de Sant Cugat, del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, que fos dedicada a un gènere que ja té bastanta tradició a Centre-Europa, però que a Catalunya encara no s'ha explorat prou, que és el gènere de la videopoesia, no? Que són peces audiovisuals, diguem-ne, basades o amb una inspiració propera a la paraula dita, a la paraula poètica. I això és crec que seria l'oportunitat, el que hem fet aquest any, que hem fet aquesta quinzena o vintena de gravacions, podria ser com una mica l'inici de cara a altres edicions. Això és una idea que jo llenço, però que no, òbviament, és una idea meva, no és una idea oficial. A veure si es pot materialitzar, però seria bonic que en un futur i en properes edicions ja s'establís una branca del Festival de Poesia Sant Cugat que fos dedicada estrictament a la videopoesia.
Doncs queda dit i esperem que ara doncs arribi al recolzament precís, perquè aquestes coses ja sabem que a vegades costa d'arribar-hi.
Exactament.
Bueno, Jordi Lara, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, encara que sigui amb l'esperit.
Gràcies a vosaltres.
M'agradaria que estigués aquí físicament, però les coses són com són i a l'estudi no es poden tenir poca gent, per dir quasi ningú. Doncs agraït, i la setmana vinent doncs farem la connexió el dimarts 13 doncs, de la primera càpsula d'en Poètica d'Autors Santcugatencs i seguirem el 13, el 15, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 25, el 27, el 28, el 29 i el 31 d'octubre. Déu-n'hi-do! Gràcies, Jordi!
Déu-n'hi-do! Vinga! Vinga, una abraçada. Gràcies a
vosaltres. A tu. Adéu.
Adéu.
Mil estrafetes a veus, sentiu de gens disfressades, gresques, blancs i bajanades, esgarrets i marrameus, cal mostrar-se poques soltes.
Més poesia de Carner, en aquest cas cantada per Rafael Subirats, que el deixem aquí una mica darrere perquè si no no hi haurà temps d'explicar què passa amb l'agenda del cap de setmana. Avui, dijous, a les 21 hores, al Casal de Torreblanca, Bocamoll. Bossa Nova i jazz electrònic amb Alba Cayuela, veu Jordi Soler, guitarra, i José Luis Garrido, percussions i bases electròniques. El divendres estava anunciat que hi havia una nova forma de presentar al Casal de Torreblanca a les 8, que eren converses sonores a Maria Cusó, en aquest cas amb la cantant Anna Luna, però veig que s'ha canviat i no serà l'Anna Luna, i serà un altre personatge. I a les 21 hores, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, continua la programació amb obres recuperades, en aquest cas teatre, amb Això ja ho he viscut, de Priestley, de J.B. Priestley, dirigit per Sergi Volbel, amb la Míriam Alemany, en Carles Martínez, la Sílvia Bel, el Lluís Soler i el Xavier Ruano. I el dimarts, ja ho avanço perquè... Bueno, tinguem el dissabte, perdó, dissabte tenim al Celler Cooperatiu l'Impressionant, que continua amb les seves sessions a càrrec del taller de teatre de Sílvia Cervant. I el dimarts, ho avanço, doncs, el que hem parlat avui amb el Jordi Bosch, a les 20 hores al Teatre Auditori, la inauguració del Festival Nacional de Poesia amb Josep Carner, L'home sol en la serenitat, que s'ha dirigit per Jordi Bosch, amb l'Emma Vilassau, Jordi Buixaderes, Carme Fortuny i les germanes Yolanda i Cati Sey. I us deixo una mica més de música basada en poemes de Carner, Cançó d'un doble amor, amb l'Arnau Tordera, gran amic d'aquest programa. Fins i xous vinent.
L'amiga blanca m'ha encisat, també la bruna. Jo sóc una mica enamorat de cadascuna. Estimo l'una, oh gaietzat, estimo l'altra, oh meravella. Bella com l'una no m'apart, fora de l'altra cap donzella. L'amiga blanca m'ha encisat, també la bruna. Jo sóc una mica enamorat de cadascuna. Ho fan l'airet o la claror. Estenc els braços per ma via. Va cadascun pel seu cantó, du cadascun qui jo volia. Qui jo volia. L'amiga blanca m'ha encisat, també la bruna. Jo sóc una mica enamorat de cadascun. Sota les túniques de lli hi ha dues vides que tremolen.
l'amiga blanca m'ha encisat, també la bruna. Jo sóc una mica enamorat de casa.